Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia, de temps monòton. El cel entre mig i força ennuvolat es mantindrà avui i bona part del cap de setmana amb poques estones de sol.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Vinga, que són les 8 del matí d'avui divendres. Ja és divendres 5 de març del 2021. Un dia gris amb un temps similar durant tot el cap de setmana, amb la possibilitat que diumenge a la tarda o dilluns al matí plogui una mica. Ara mateix tenim 8 graus a Pals, 9 graus a Palamós i 8 graus a Sant Feliu de Guíxols. Temperatures una mica més baixes que les que estàvem acostumats a tenir a aquesta hora del dia durant tota la setmana. Hi ha una alerta per una onada de robatoris a comerços de Palafrugell. Tots del mateix estil i al centre de la ciutat la policia local ja hi està treballant. No us perdeu el treball periodístic que ha fet l'Anna Salvador per explicar-vos el que està passant. Ho repassem de seguida. Avui també repassarem com encara el Baix Empordà la jornada del 8M, que és dilluns, el Dia Mundial de les Dones. A tot arreu hi ha activitats i les ha recopilat en Jordi Gafes. I també heu de saber que Pals ha estat l'escenari d'un nou programa de TV3. Es diu A Dues Veus i sortirà per la tele dijous que ve. 8 i 1 minut i mig. Avui al Supermatí de seguida parlarem amb l'Anna Rivera, directora assistencial de Salut del Baix Empordà, per conèixer com està la pandèmia a casa nostra i com avança el procés de vacunació. I avui també parlarem amb una altra Anna, Anna Pascual, fotògrafa, perquè ha cedit tot el seu fons de fotografies, de més de 1.200 fotografies que havia fet per la, durant la pandèmia, durant la primera onada de la pandèmia, durant el confinament, tot un arxiu de fotografies que ha cedit a l'Arxiu Comarcal del Baix Empordà i volem que ens expliqui què conté aquest arxiu, perquè se li ha donat ja categoria d'arxiu personal, perquè hi ha tantes fotografies que ja serà l'arxiu de l'Anna Pascual. Tot això avui al Supermatí d'avui, que és divendres 5 de març. Moment de saludar la redacció d'informatius de Ràdio Capital. Anna Salvador, bon dia.
Hola, bon dia.
Eugènia Güell, bon dia.
Bon dia.
Paula Balsebre, bon dia.
Hola, bon dia.
Jordi Gafes, bon dia.
Bon dia.
I Sandrine Busnet, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Alerta per múltiples robatoris a comerços a Palafrugell.
Des de principis d'any hi ha hagut 4 robatoris del mateix estil a Palafrugell, tots a comerços del centre. Davant d'aquesta situació, la policia local augmentarà la vigilància a la zona afectada.
Va crear una mena d'alarma social, en qüestió de pocs dies, doncs es anaven assabentant doncs, que hi havia totes aquestes actes delictius en la, concretament a la mateixa zona.
S'acosta el 8M i els ajuntaments i les associacions del Baix Empordà han preparat una bona colla d'activitats, Jordi.
L'any passat el 8M es va poder celebrar amb total normalitat, però com ja sabeu, aquest any ens trobem en plena pandèmia. Així que els ajuntaments i les entitats organitzadores de les activitats han hagut de reinventar-se i proposar alternatives acord amb les mesures sanitàries.
Palafrugell fa canvis en un camí de ronda.
En el tram que condueix de la Cala Ventosa a la Cala d'Aigua Gelida es faran obres per consolidar el camí de ronda. Però fins que aquestes no es facin, s'ha considerat necessari millorar la seguretat del tram i instal·lar 35 metres de tanca de fusta en els punts més propers al penya-segat.
I comencen els treballs de prolongació del carrer Masbou, de Pere Tallada.
Aquestes obres d'obertura i urbanització del carrer permetran als vianants observar un nou tram de muralla i fossats medievals. Així doncs, després de l'actuació, es podrà transitar per un sector que no s'havia ordenat urbanísticament i que quedava pràcticament inaccessible al gran públic.
Precisament ara que parlàvem del 8M, una de les activitats que es fa a Torroella és el procés per canviar o perquè hi hagi noms de dones en el nomenclàtor dels carrers. Ahir en parlàvem amb la regidora responsable, la regidora de Convivència, Roser Font. En parlàvem aquí al Supermatí, ha recollit el més destacat del que ens va dir la Paula Balsebre. Paula, endavant.
A l'entrevista d'ahir del Supermatí vam parlar amb la regidora de Cultura i Convivència de Torroella de Montgrí, l'Estartit, Roser Font, sobre la iniciativa que es llançarà aquest 8 de març. Aquest és un procés participatiu per anomenar els carrers amb noms de dones cèlebres, feminitzant la vila, ja que actualment només 10 carrers tenen nom de dona. La regidora ha explicat que tots els habitants del municipi poden participar fent les seves propostes a la web de l'Ajuntament.
La plaça de l'Església de Pals ha estat l'escenari del capítol de Dues Veus, el programa musical que TV3 va emetre ahir per YouTube i que arribarà a la plataforma, vaja, arribarà a la tele dijous que ve.
El concurs, que combina un concert a més en directe pel canal de YouTube de la cadena amb l'emissió d'una versió resumida els dijous següent a la nit a la televisió, enfronta a dos fans d'una banda o un artista català.
La mostra de teatre juvenil de Palamós es farà de manera virtual, finalment, al Teatre La Gorga al voltant de Sant Jordi.
Sí, per segona vegada la mostra de teatre infantil i juvenil de Palamós no es podrà celebrar en la seva versió habitual a causa de la Covid-19. Ara bé, enguany s'ha adaptat al format de la mostra de teatre juvenil. Els participants enregistraran en vídeos petits muntatges que es projectaran després en un acte públic al Teatre La Gorga.
Sara Ortiz, amb la seva obra Teixint, ha estat la guanyadora del primer premi del 6è concurs de microrelats de dones de Santa Cristina d'Aro.
El relat de l'autora, nascuda a Mataró i resident a Celrà, descriu el que, segons ella, és una antiga i real botiga de llana de Mataró, on un grup de dones, entre les quals hi havia la seva àvia, es reunien per fer mitja i a la vegada xerraven, compartien, s'escoltaven i, en definitiva, feien xarxa per ajudar-se entre elles. Una peça literària molt dolça i plena de tendresa.
I en esports, hem d'explicar que Afra Pujol i Daniel Campos de Sant Feliu de Guíxols participaran al Campionat d'Espanya de Natació.
Sí, Afra Pujol i Daniel Campos de l'Aquàtic Club Xaloc Sant Feliu de Guíxols formaran part de la selecció catalana dins del 17è Campionat d'Espanya Absolut de Natació amb Aletes i Velocitat en Immersió, que tindrà lloc els propers 13 i 14 de març a Elx. Les classificacions seran de manera individual per prova i per federacions, segons la puntuació obtinguda. Rebran medalla commemorativa els tres primers classificats per prova i trofeus als primers equips per puntuació conjunta.
Al final del programa d'avui tancarem la setmana amb l'agenda d'activitats del Baix Empordà de cara al cap de setmana de la mà d'en Roger Rams. Roger, bon dia.
Bon dia. Avui, com cada divendres aquí a Ràdio Capital, descobrirem els millors plans per fer durant el cap de setmana. Començarem amb un concert a Torroella, anirem al Teatre Palamós i farem un repàs als actes previstos amb la mirada posada al 8M.
Tot plegat avui al supermatí de Ràdio Capital. Ara el que hem de fer és saludar l'Albert Aparicio perquè farem el repàs de la previsió del temps. Albert, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Durant tota la setmana hem tingut molts núvols i boires. Veurem el sol aquest cap de setmana o no?
Doncs tot i que ahir alguns indrets del Baix Empordà ja van poder veure una mica de clarianes i sol esmorteït durant la tarda, com bé comentes, la tònica de la setmana han estat els núvols, la mala visibilitat i la mala qualitat de l'aire. I pel cap de setmana, poques esperances de veure el sol. Tot el contrari. De moment, aquest divendres, novament en cel entre mig i força ennuvolat. Al matí, possiblement les boirines menys extenses que ahir, tot i així serà un dia gris. A la tarda de vespre no es descarta algun petit plugim o quatre gotes disperses més probables cap a l'interior de la comarca. La temperatura sense masses canvis, mínimes de 6-7 graus i màximes de 14 a 16 graus. Com comentàvem, pel cap de setmana continuarà aquest temps avorrit, cel entre mig i força ennuvolat, es podran tornar a produir boirines durant les nits i matinades i la temperatura màxima baixa una mica al voltant dels 14 graus. I entre diumenge a la tarda i dilluns al matí de la setmana que ve, tindrem algunes precipitacions febles.
Les principals notícies del Baix Empordà al minut a radiocapital.cat.
I avui el comentari d'opinió a les 8 i 9 minuts ens envia la xef Lola Puig.
El pròxim dilluns 8 de març totes les dones del món celebrem el nostre dia. Justament el Dia Internacional de la Dona va ser declarat oficialment per l'ONU el 1977. Aquest dia, a moltes ciutats i pobles del planeta, s'organitzen actes reivindicatius a nivell mundial, convidant a la reflexió per la igualtat de gènere i pel paper de la dona en la societat, que cal recordar que és totalment patriarcal. L'origen d'aquesta diada el trobem a Amèrica del Nord a l'any 1857, on les primeres en demanar drets van ser unes obreres tèxtils que van fer vaga demanant millors condicions laborals. Més tard, a principis del segle passat, a Nova York es va cremar la fàbrica Cotton, on hi treballaven al voltant de 500 persones, la majoria dones immigrants joves, i 142 obreres es van morir amb l'incendi, tot i havent fet vaga per mostrar-se descontentes de les condicions amb les que estaven treballant. Han passat uns 150 anys de les primeres reclamacions i el paper de la dona dins la nostra societat segueix amb molts trets masclistes. Només hem de fer recompte de quantes dones hi ha al poder, quantes dones hi ha a les llistes de celebritats, quantes pageses i quantes cuineres, almenys que es vegin. Un gran exemple el tenim amb l'anunci que han fet últimament els de l'Estrella d'Am, on s'ha lluat el paper dels cuiners i s'han oblidat de les cuineres. Quina llàstima que ho tinguem tan integrat i sembli normal per totes. Al nostre territori, igual que per altres indrets del món, hi ha grans talents en clau femenina. A la Bisbal tenim el grup feminista Nosaltres Dones, creat fa un parell d'anys per reivindicar el paper de la dona local, rural i el treball casolà. I elles porten dies preparant un acte per celebrar el Dia de la Dona juntament amb la llibreria Puput. Això ho fan aquest diumenge que ve, dia 7 de març, a la plaça Joan Ferrerós, al costat del Teatre Mundial, a les 5 de la tarda. És un acte gratuït. Han convidat a l'escriptora Núria Esponellà, Premi Prudència Bertrana 2020, que parlarà d'escriure amb ulls de dona, la Yolanda Bataller, primera dona directora de la Fundació Ramon Llull, que presenta el llibre Atreveix-te a fer les coses a la teva manera. Hi haurà micro obert i taula rodona. I l'Ariadna Reventós hi serà amb el teclat i la seva música. Per anar-hi, s'ha de trucar a la llibreria Puput de la Bisbal per demanar la inscripció. Desitjo que anem equilibrant la balança, perquè quan la balança està anivellada, cada dia és el dia de la dona i de l'home, i no tindríem necessitat de fer invents compensatoris.
Torna a escoltar aquest comentari, sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Vinga, va, que és divendres, i per celebrar-ho avui recuperem la cançó de Candle Thieves anomenada Flowers for Peggy, una melodia que ens dona molt bon rotllet i que avui presentem com la cançó del dia, Flowers for Peggy.
When she opens up the door, everyone's complaining, things are heavy, but our Peggy doesn't say a word. Her next door neighbor's always talking about the war. He says you should have seen that girl when she was 24. And now I know what everybody's bringing. Everybody's bringing flowers. So is Peggy, but she keeps them to herself. She makes a cup of tea, then sits on the settee. God bless her memory, it isn't what it was. Still she says, a mixed philosophy's the best I have to give. Never to forget and try your hardest to forgive. You know I know. She is at all. Two old boys can leave the lady feeling old.
he's bringing flowers for Peggy. Her youngest grandson even bought her a balloon. She draws the curtains back and turns off the telly, and we shout hooray for Peggy. These flowers are for you. She puts her family first, that's how they all survive. Now she's holding on the traffic on a Sunday morning drive. That's how I know what everybody's bringing. Everybody's bringing. Everybody's bringing. Everybody's bringing. Everybody's bringing. Everybody's bringing. Bringing flowers for
Flowers for Peggy.
La ràdio de l'Empordà. Ràdio Capital.
Al restaurant El Balcó de Calella estem de tornada. Obrim de nou el restaurant perquè puguis gaudir del menú de la garbinada i de la millor cuina mediterrània amb productes de proximitat. Vine a fer el vermut o a dinar al Balcó de Calella, un lloc idíl·lic en un jardí únic davant del mar i amb unes vistes fantàstiques. I si ho prefereixes, al Balcó de Calella a casa. Els millors plats de la nostra cuina a casa teu. Al Balcó de Calella. Visita el nostre web www.albalcodecalella.com o truca'ns al 689 62 53 71.
De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista. Amb Marc Clapés. Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de 2 hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes. La primera llista. Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà. 20 anys fent Empordà. 20 anys fent Ràdio Capital.
Hola, sóc en Nacho Tarrés, dels Gossos, i faig aquest àudio perquè tinc moltes ganes de felicitar a la gent que durant 20 anys han donat forma a Ràdio Capital de Pals. Moltes gràcies pel vostre suport que sempre heu donat a la música del país i desitjo que, com a mínim per 20 anys més, podeu fer seguir fent aquesta bona ràdio. Una abraçada i per molts anys.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
20 anys.
Ràdio Capital. 8 i 18 minuts. Els casos de coronavirus segueixen a la baixa al Baix Empordà. Tenim una RT de 0,85, un risc de rebrot de 164. Feia molt de temps que no el teníem tan baix, de fet, tant de temps com el 7 d'octubre. Vull dir que les xifres són prou bones, un percentatge de proves positives d'un 4,89% de totes les proves. I en l'última setmana, per exemple, s'han detectat 107 casos. Per saber com es tradueix això a nivell assistencial, a l'hospital i als CAPs, avui tenim amb nosaltres l'Anna Rivera, directora assistencial del Servei de Salut Integrat del Baix Empordà. Anna, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Com estem?
Estem millor. És a dir, de totes les èpoques que hem passat, estem cansats perquè s'està fent una mica llarg, però l'hospital... Tenim al voltant d'uns 17 pacients positius que ja poden estar tots en una planta d'aïllament i no cal que ocupem altres plantes. Els CAPs ja estan molt centrats en la vacunació i la feina del Covid, de les PCRs i de fer seguiment dels positius ha baixat molt. Els gestors Covid es poden dedicar a trucar més a la gent que s'ha de vacunar i menys, a la gent que és positiva perquè n'hi ha molta menys. I llavors els números, com has dit, es van estabilitzant i sembla que portem un parell o tres de setmanes que la cosa està estable i no augmenta.
Això, com dèiem, des de quan no teníem una situació tan positiva?
Clar, és que nosaltres, és que et diria que poder entre la, aviam, espera, entre la primera i la segona onada.
Val, l'estiu.
Exacte, la segona i la tercera les hem patit de futur, és a dir, ens teníem a sobre uns números i uns pronòstics molt dolents. Llavors, encara que els números eren bons, patíem molt pel futur i pel que era imminent que anava a passar. Llavors hem passat un hivern molt és a dir, no hem estat malament al Baix Empordà, més enllà dels brots que hem pogut tenir, que ens han fet anar molt malament i ens ha costat controlar-los, a nivell d'activitat patíem més pel que semblava que havia de venir que el que va arribar a venir realment.
I ara la por a la quarta onada suposo que es manté, però per les paraules que t'escolto sembla que sou més optimistes.
No la vivim igual, exacte. No la vivim igual perquè com que la vacunació a poquet va creixent i les residències, per exemple, que era un perfil de pacient que ens feia patir molt, aquests ja estan majoritàriament vacunats, clar, anem veient que la proporció de gent que ens fa patir, dit així, es va disminuint. Per tant, mai podrà ser una onada pitjor quan la situació és millor que les anteriors, la de base.
Clar, la situació de les residències m'ho estic mirant i realment ja fa temps que no es detecta un positiu, fa dies, vull dir que suposo que la vacunació d'això ja es notarà, i també el fet d'anar vacunant la gent de més de 80 anys, que això va avançant, no? Pel que heu explicat aquesta setmana, ja la màquina ja està més engreixada.
Ah, exactament. Nosaltres estem... L'atenció primària està liderant tot aquest tema de la vacunació contra el Covid a la població general. Vam començar amb els dependents, que eren aquelles persones que tenien un grau de dependència reconegut. Aquests ja estan tots vacunats, i els seus cuidadors. I ara estem avisant els majors de 80 anys. Cal dir, i aprofito que m'ho preguntes, que la velocitat de la vacunació no depèn tant de nosaltres, sinó de l'arribada de les vacunes. És a dir, nosaltres ens arriben 900 vacunes i aquella setmana posem 900 vacunes. Si ens n'arriben 300, en podem posar 300. Però nosaltres, tal com dius, ho tenim tot muntat, perquè tantes vacunes ens arribin, tantes vacunes podem posar durant aquella setmana.
Pot ser que aquí arribin menys vacunes que altres punts del país, perquè ja sí que potser, si aquí anem portant el 5% de població vacunada, altres punts hi ha el 7%.
Ni idea, o sigui, no ho sé, perquè nosaltres el que fem és sempre demanar al màxim, o sigui, nosaltres demanem, no sé, 15.000 vacunes a la setmana i ens arriben les que ens arriben.
Quantes arriben?
Mira, d'aquestes últimes setmanes n'han arribat 900 cada setmana, 900 dosis, i la setmana que ve ja torna a baixar molt.
Torna a baixar la setmana que ve?
Les dosis que ens arriben, exacte.
I això, sí.
Però... En funció del que tenen al departament, ja. Ells van repartint.
Ja, teòricament ara s'hauria d'anar accelerant, no?
Jo crec que no s'accelerarà, o pel que ens diuen no s'acabarà d'accelerar fins a l'abril.
A l'abril.
I llavors sembla que sí, que a l'abril la cosa serà que ens n'arribaran moltes més i molt més fluid.
Mm-hmm. Clar, suposo que això, el fet d'anar setmana a setmana, també et fa ballar molt el cap.
Això ens costa molt, perquè gestionar els recursos quan realment no saps de què estàs parlant, és a dir, els recursos que hem de posar nosaltres per vacunar 15.000 persones no tenen res a veure amb els recursos que hem de posar per vacunar de 900. I això ho sabem quasi d'un dia a l'altre, que és quan fan els repartiments de vacunes a Salut Pública i ens diuen les que ens toquen. Llavors nosaltres el que ens aniria bé és que ens diguessin: mireu, heu de vacunar la població en 2 mesos. I nosaltres ens organitzaríem i sabríem de què estem parlant. Clar, així mai sabem què vindrà la setmana que ve, no podem planificar a llarg plaç, no podem dir a la gent: mireu, en 2 setmanes tindrem tots els majors de 80 anys vacunats, perquè no depèn de nosaltres.
Clar, el govern deia en 2 mesos tots els majors de 80 anys, que seria molt bona notícia, però aviam, encara costa la cosa. Perquè, clar, sí que voldria repassar una mica què és el que ha d'esperar la gent de més de 80 anys que ens pugui estar escoltant, o les seves famílies, pel que fa a terminis, o, és a dir, sempre truqueu del CAP i no s'ha de trucar, no s'ha de trucar la gent per preguntar, no? Aviam com avança la cosa.
Exacte, com estem planificant és amb els grans dependents i els majors de 80 anys, és el CAP el que es posa directament en contacte amb la família o amb la persona. Val? Parla amb aquesta persona, mira quins cuidadors hi ha també per vacunar-los, li dona cita i llavors el dia que toqui el pacient i qui sigui han de venir al punt on s'hagi establert a vacunar, que en el cas de Palamós, bueno, ja ho sabeu, és el camp de futbol, el Mundial a la Bisbal...
Per exemple, vull dir, sí, exacte, el Mundial de la Bisbal, vull dir que una persona de Fonteta, per exemple, li tocarà anar al Mundial de la Bisbal, o una persona d'Ullà li tocarà anar a Can Quintana de Torroella, és així,
al
no?
Al Can Quintana, exacte, perquè la vacuna que estem posant de Pfizer no sé si ja ho hem explicat diverses vegades, eh? Que és complicada, perquè nosaltres obrim un vial, que el vial és l'ampolleta aquesta on van les 6 vacunes, i quan obrim un vial hem de posar aquelles 6 vacunes, aquest vial no es pot moure, val? Llavors, clar, si, per exemple, diguéssim, una estratègia que ens haguéssim pogut ocórrer, eh? Que, igual de bona de dir, anem a vacunar per edats, comencem amb les persones que tenen més de 100 anys, ens haguéssim trobat una torrent, una fonteta, una ullà, una verges... Llavors, clar, vacunar així és absolutament impossible amb el tipus de vacuna que tenim. És a dir, no és una vacuna com les que tenim fins ara, que destapàvem el tap, vacunàvem i llançàvem la xeringa. No, aquesta l'hem de muntar, l'hem de, el que diem reconstituir, que és posar-la dins de la xeringa, i quan obrim un vial hem de tenir les 6 persones davant, perquè si no estaríem llançant alguna dosi.
Mm-hmm. I clar... Llavors, això, la vacunació a domicili es fa en algun cas?
La vacunació a domicili s'ha deixat només per aquells casos de pacients que és molt complicat treure'ls de casa. Tot i que s'ha demanat absolutament a tothom l'esforç d'intentar treure aquella persona de casa amb cadira de rodes, inclús els hi han dit, porteu-lo un cotxe i el vacunem, perquè, pel que us he explicat, d'això de les 6 dosis,
cotxe,
és molt complicat vacunar. Sí, ens és molt complicat vacunar a casa, és a dir, no trobarem una casa que dins tinguem 6 persones dependents o majors de 80 anys ja per vacunar. Llavors, quan anem a vacunar en una casa, hem de tenir al voltant localitzat 6 persones més que puguem vacunar. I això ens complica molt la gestió d'aquesta vacunació a domicili.
Clar, jo ho puc entendre, per cert, perquè ho visc a la meva pròpia pell, el neguit de no saber si tindran el telèfon correcte, si potser estaran trucant a casa els meus avis i no l'agafaran. Com podem comprovar quin telèfon, per exemple, té el cap nostre per trucar-nos, o vaja, del nostre, dels avis?
Això el que podeu fer és trucar al call center del CIBE i preguntar-ho i dir, escolta'm, vull assegurar-me que està. Tot i així, la gent que té contacte amb els nostres dispositius ha rebut missatges de confirmació de visites, m'entens? La cosa seria si no haguessis rebut mai un missatge, llavors sí que ens ho hem de plantejar. Tot i així, jo crec que el missatge a donar és hi haurà vacunes per tothom, més o menys aviat. El CAP s'està responsabilitzant molt de si no troba una persona buscar-la, rebuscar-la i tornar-la a buscar, perquè uns dels més interessats de que les persones de més de 80 anys es vacunin som nosaltres mateixos també, perquè sabem que hem de convèncer la gent que va a favor de la seva salut, i cal dir que la gent està molt disposada a vacunar-se, però vull dir que cada infermera té les llistes dels seus pacients i busca i remena i sap com trobar-lo.
Important això, eh?
Pacients majors de 80 anys.
Vull dir que la gent no es pensi que si no truquen i no et troben no passen al següent de la llista, vull dir que no et quedes sense vacuna.
No. Ah, exactament, i a més, acabar d'explicar que passat aquest tram dels majors de 80 anys, el sistema serà una mica diferent. Llavors, que les persones que els hi toqui vacunar-se, és a dir, quan el departament ens digui, per exemple, ara toquen les persones de 70-80 anys, nosaltres el que farem és enviar un missatge de telèfon a totes les persones de 70-80 anys, val? I aquestes hauran d'entrar en una pàgina web i es demanaran cita per anar allà on s'han d'anar a vacunar, val? Però si una persona no ha rebut el missatge perquè no tenim bé el seu mòbil, perquè s'ha canviat de mòbil, no ho sé, o perquè té un mòbil sense bateria, no sé com dir-ho, podrà entrar també en aquesta pàgina web. Demanarem als ajuntaments que facin també molta difusió de quan toca i de com fer-ho, val? I si hi hagués algun problema també es pot trucar al call center i ells també ho arreglaran. Per tant, i si et passa el tram dels 70 als 80 anys i tu en tens 77 i te n'adones quan és dels 60-70, cap problema, et vacunes aquell tram. És a dir, no serem gens estrictes amb això.
N'haurem de parlar en aquell moment perquè ens ho expliquis tu també, com quina és la pàgina web i tot plegat, perquè realment...
Sí, i tant.
Bueno, és aquella cosa que dona molta esperança, no? Sentir parlar d'anar vacunant a diferents trams i les pàgines web i això, a mi em fa molta il·lusió. S'està parlant ara de la Setmana Santa, s'està parlant de l'estiu, s'està parlant també del Sant Jordi. Amb la progressió actual, tu quan veus que podrem tenir una vida, no normal, però jo que sé, que podrem recuperar una mica la mobilitat, que podrà començar a venir gent de fora de la comarca?
Clar, jo aquí ja jugo d'ànim l'esperança, no sé com diria, amb les ganes de fer vida normal, que a vegades fa que no vegis la realitat, poder tan realitat com és. Però, home, jo conto que de cara a l'estiu la cosa estarà molt normalitzada. Però també hem de pensar que no ens podem fer la il·lusió que ens vacunarem i tot anirà... no ens podem fer la il·lusió que serà nens a vacunar ni nens a traient la mascareta quan sortim de la segona dosi. Vull dir que la vacunació és potent i és efectiva en el moment que som molts vacunats. Val? Llavors, clar, quan aquestes persones ara de 80 anys estiguin vacunades, la gran majoria de la població no ho estarà. Llavors, aquestes persones hauran de seguir portant mascareta, amb les distàncies, fins que tota la resta de la població no estigui, hi hagi un percentatge alt de gent vacunada, no podrem fer la vida normal a la que estàvem acostumats abans del Covid. Per tant, no es pot desil·lusionar ningú, però tampoc m'agradaria crear expectatives de sortir del Mundial, per exemple, i tu, Dani, quan te la posin la segona dosi, treure la mascareta al sortir d'allà, perquè no serà així. Bueno, tu podes sí, perquè seràs dels últims, que ets molt jove, sí. I ja hi haurà moltíssima més gent vacunada.
Jo potser me la puc treure i sense estar vacunat, perquè potser encara ja hi ha immunitat de ramat i jo sóc del 10% últim que es vacuna. Bueno, ja ho veurem.
Això mateix.
Anna, esperem que tot això avanci encara més i ens seguirem parlant. Gràcies per passar avui de nou pel Supermatí.
A vosaltres.
Que vagi molt bé.
Adéu, bon dia.
Passat ja 8:45 del matí, hem d'explicar notícies. Per exemple, una onada de robatoris a comerços a Palafrugell. Comerços de Palafrugell, del centre de Palafrugell, estan en alerta després que hi hagi hagut diversos robatoris. Concretament han estat 4 robatoris entre gener i febrer, molt similars, cosa que fa pensar que és un mateix grup. L'últim va ser la setmana passada. Anna Salvador.
Exacte. Des de la policia local de Palafrugell expliquen que els robatoris han estat continus des del gener i concentrats en aquests últims 2 mesos. A més, són tots del mateix estil. A Ràdio Capital hem pogut parlar amb un dels negocis afectats. La propietària explica que el lladre va entrar a la botiga a 3:45 de la matinada i que només es va endur la caixa registradora, ja que de seguida va saltar l'alarma. Afortunadament, diu que a la caixa no hi havia diners.
Simplement va agafar la registradora, va marxar, va entrar a la porta, doncs, tot era per terra i ja està. Va anar malament perquè, clar, a mi el que no van robar sabates ni res, però esclar, llavors la porta va molt de cèntims, sort que tenia seguro, però has de començar un procés. Saps, de trucar al seguro, i és una molèstia.
Com que tots els robatoris són del mateix estil, la policia local creu que es pot tractar d'una sola persona o un grup de persones que segueix un mateix procediment.
Sí, de fet, des de la policia expliquen que s'han fet detencions des del segon robatori. Això sí, totes les persones detingudes tornaven a quedar en llibertat a l'espera de judici. Per això, el sergent responsable de relacions amb la comunitat, Joan Roca, assegura que han detingut més d'una vegada la mateixa persona.
Sí que és veritat que vàrem detenir en diferents ocasions amb una mateixa persona. Això no vol dir que sigui l'única persona o que formi part de l'únic grup delinqüencial que estan actuant ara mateix en aquest marc geogràfic, no?
I pel que fa al procediment que segueixen a l'hora de robar, Joan Roca explica que es tracta d'uns lladres que es nota que són inexperts.
Entra la manera en què es mou dins del local una vegada aconsegueix entrar dintre, el que s'emporta, tot això doncs denota que, bueno, que no és una persona que tingui uns alts coneixements ni de mètodes d'actuació, ni tampoc que estigui molt al corrent de quins són els objectes de més valor. Per tant, ens fa pensar doncs això, no, que són, per dir-ho d'alguna manera, doncs aficionats, no?
Davant d'aquesta situació i el nerviosisme que ha causat entre els negocis de Palafrugell, la policia local està fent sessions informatives amb els comerciants. Joan Roca explica que els hi han recomanat invertir en un sistema de seguretat. Per l'altra banda, el sergent també assegura que han augmentat la vigilància a la zona afectada.
D'ençà que vàrem detectar doncs, que teníem aquest problema en aquesta zona centre comercial, doncs nosaltres vàrem d'alguna manera incrementar la presència policial tant uniformada com amb servei de, diguem-ne, de paisà sense l'uniforme, per tal doncs de poder identificar i detenir doncs, els autors de tots aquests fets.
8:34, s'acosta el 8 de març i els ajuntaments i moltes entitats ja tenen preparada una bona colla d'activitats. avui al Supermatí doncs, les repassarem totes per anar-nos preparant, perquè moltes ja són aquest cap de setmana. Comencem amb les activitats programades a Palamós. Jordi Gafas.
A Palamós es faran activitats des del 4 fins al 10 de març. L'acte principal es farà el dia 8 al Teatre La Gorga, on es representarà a partir de les 7 de la tarda una performance teatralitzada a càrrec de la formació local Gespa Teatre. I a continuació es presentarà la iniciativa del Club Lila, que a part d'aquesta funció també obren un espai de debat el dissabte 5 de març a l'espai municipal de les Galeries Carme. Entremig d'aquests dos actes es farà també la lectura del manifest feminista d'enguany per part dels càrrecs de l'Ajuntament. Es duran a terme moltes altres activitats que es poden trobar al web de l'Ajuntament o al nostre web radiocapital.cat, com per exemple tot un seguit de presentacions de films i documentals de temàtica feminista al cinema Rinco. Recordem que per als actes s'ha de fer una reserva, ja que hi haurà reducció d'aforament i, per tant, s'hi ha de contactar per correu electrònic o per internet amb les associacions organitzadores de cada esdeveniment.
I què es fa a Calonge i Sant Antoni?
A Calonge es farà un homenatge a les dones sanitàries que han estat en primera fila combatint contra la pandèmia, amb un recorregut itinerant de fotografies col·locades en diversos espais. La Biblioteca Pere Cané també farà una selecció cultural relacionada amb el feminisme i des de l'Espai Jove un equip de reporteres donarà veu a la ciutadania per parlar sobre el 8M.
Anem a veure el cas de Platja d'Aro.
A Palamós es faran activitats des del 4 fins al...
Palamós ho hem explicat, ara el que havíem d'explicar i ara tindrem el tall preparat, és el de Platja d'Aro, aviam si pot sonar. Platja d'Aro, endavant.
A Platja d'Aro es du a terme durant tot el mes de març la quarta edició de la Caminada per la Igualtat, que consisteix en pujar una foto caminant a Instagram amb el hashtag Caminem per la Igualtat. També es farà la cursa de la dona en format virtual. Aquestes dues iniciatives volen casar l'esport amb la reivindicació feminista. També es faran altres activitats de caire cultural, com tallers, ponències, cinefòrums... El dia 8 es farà una lectura del manifest a càrrec de diverses associacions culturals de Platja d'Aro i de l'Empordà. Aquesta lectura anirà acompanyada posteriorment per l'actuació de Pedro Burruezo, més Medievalia Camerata, més Virgilia Joel.
I ara anem cap a Santa Cristina d'Aro.
A Santa Cristina d'Aro les activitats giren entorn a una dinàmica que s'anomena a Santa Cristina d'Aro les coses pel seu nom, que vol posar el relleu sobre el llenguatge inclusiu i no sexista. Es dona una gran connotació cultural i comunicativa a tot el conjunt d'activitats, sent algunes d'elles, per exemple, la 6a edició del concurs de microrelats de dones, que va començar el mes passat, o el quiz, que es farà el mateix dia 8 a través d'Instagram Stories. Aquestes dues activitats tenen premis, però n'hi ha moltes més, com xerrades de reflexió i tallers de millora de la comunicació per tal d'evitar caure en llenguatges sexistes i ofensius.
I a Sant Feliu de Guíxols, què és el que proposen?
A Sant Feliu també participen en la iniciativa Caminem per la Igualtat. Les dinàmiques de les activitats de Sant Feliu, però, tenen un caràcter més aviat de suport psicològic i emocional, ja que estan organitzades majoritàriament pel SIAT, el Servei d'Informació i Atenció a les Dones. Cal destacar les formacions sobre coeducació i perspectiva feminista, per exemple, que són un bon exemple d'això, i estan repartides al llarg de tot el mes. Hi ha, però, moltes més activitats, com un club de lectura feminista i la representació teatral ACA, el Sonou Nas, al Teatre Auditori Narcís Masferrer, el dia 12 de març, a les 8:30 de la tarda. Una activitat per la qual recomanem reservar entrada a través del web de l'Ajuntament o al portal web Code Tickets.
I expliquem també el cas de Mont-ras.
A Mont-ras han preparat un vídeo amb la lectura del manifest feminista d'enguany, que estarà disponible a les xarxes socials de l'Ajuntament. També hem preparat un joc que estarà disponible a partir del dia 8 i, per tant, del qual no us en podem dir res de moment. I, per altra banda, es vol visibilitzar la figura de la dona amb dues campanyes clares de sensibilització. La primera, la meva referent, on tothom qui vulgui pot penjar a Instagram una foto de la dona que per ell o ella hagi estat referent, tot acompanyant-la amb els hashtags Dones de Mont-ras o La meva referent, i etiquetant l'Ajuntament de Mont-ras al post. La segona s'anomena Donem visibilitat a les dones i consisteix en una exposició al hall de l'Ajuntament de Mont-ras que es podrà visitar de 8 a 2 i de 4 a 7 fins al 31 de març. En aquesta exposició es mostra com es donaran noms de dones als diferents carrers i zones del poble.
A Palafrugell hem proposat diverses activitats fins al 20 de març. El Teatre Municipal es projectarà la pel·lícula Les Niñes, de Pilar Romero, aquest cap de setmana. El Museu del Sur es fa un taller d'activisme creatiu, molt lligat a la bandera feminista, dissabte, i també una exposició temporal de Simone de Beauvoir i el visionat d'un documental sobre la figura de la dona en la indústria del sur. Molt interessant, això. També es fa una taula rodona online sobre la sexualitat per dones de més de 18 anys, el camí del plaer, quina sexualitat pots o vols viure a través de la plataforma forma Zoom. En aquest cas també cal inscripció prèvia a través del portal web de Can Genís. I a la Bisbal d'Empordà, què hi tenim, Jordi?
Les activitats programades enguany a la Bisbal arrencaran el divendres amb el tret de sortida d'una exposició artística del Casal Estel Roig. La mostra inclou peces de fotografia, il·lustració, disseny, dibuix i poesia. Es pot visitar divendres i dissabte de 10 i mitja a 12 i mitja i de 5 a 7 i mitja. L'Escola Municipal de Música Conrad Saló celebrarà el Dia de la Dona Treballadora estrenant un projecte, un nou cicle de converses amb reconegudes creadores i artistes del món de la música. El cicle, en format telemàtic, comptarà amb un total de 4 sessions. Arrencarà el mateix dilluns 8 de març a les 5 i mitja amb un vídeo de la cantautora Maria Rodés presentant Gràcies a la vida de Violeta Parra a les corals de l'escola. Això també es podrà veure al YouTube de l'Escola de Música i del propi Ajuntament de la Bisbal. També hi ha una concentració convocada el dia 8 davant de l'Ajuntament a la plaça del Castell a les 6 i moltes altres activitats que, tornem a recordar, podeu trobar al web de l'Ajuntament, en aquest cas de la Bisbal, o a la nostra web radiocapital.cat.
I també hem d'acabar aquest repàs a Pals, a Torroella de Montgrí, perquè hi ha diverses activitats, una de les quals és un procés perquè als carrers de Torroella i l'Estartit hi hagi carrers amb noms de dona, però hi ha altres activitats, les repassem també amb en Jordi i amb la Paula Balcebre.
A Torroella han preparat una iniciativa que s'anomena Què li preguntaries al patriarcat? Durant l'última setmana de febrer, les persones que hi han anat participant han enviat preguntes relacionades amb el feminisme, la desigualtat, la sexualitat, l'homosexualitat o qüestions de gènere. El que es farà el dia 8 de març és fer una lectura del manifest a la plaça de la Vila i després a continuació una acció col·lectiva on es tractarà de fer una posada en comú de les preguntes i respondre-les.
A l'entrevista d'ahir del Supermatí vam parlar amb la regidora de Cultura i Convivència de Torroella de Montgrí i l'Estartit, Roser Font, sobre la iniciativa que es llançarà el 8 de març. Aquest és un procés participatiu per anomenar carrers i places amb noms de dones cèlebres, ja que actualment només 10 carrers tenen nom de dona. La regidora explica que durant la primera fase del procés es demana a la ciutadania que proposi noms pels carrers i un cop recollida la informació es passarà a triar quins carrers i places s'aplicaran aquests noms.
Estem en la fase de triar, o sigui, li proposem a la ciutadania que proposi noms de dones, siguin del municipi, o siguin nacionals o internacionals, i després hi haurà una segona fase de selecció, diguéssim, o de votació. I llavors la nostra intenció és tenir una bossa de noms, que estem parlant de 12 a 15 noms, susceptibles de posar en els carrers. A quins carrers? Bé, llavors s'ha de constituir una comissió de nomenclàtor i en el si d'aquesta comissió de nomenclàtor es decidirà a on es posen aquests noms. En principi, la previsió és posar-ho en els vials, places, carrers que encara no en tenen.
Per tal d'enviar propostes de noms, cal anar a la web de l'Ajuntament del municipi al portal de participació ciutadana Decidim.
Sí, bueno, això a través d'una plataforma, estem inscrits en la plataforma de participació ciutadana Decidim, de la Diputació de Girona, i aquesta eina doncs, ens facilitarà molt la participació. Paral·lelament en aquesta obertura de procés participatiu, també farem campanya dels perfils d'algunes dones importants del municipi al llarg de la història.
Doncs fins aquí aquest repàs de les activitats del 8 de març, que és dilluns que ve. Les podeu trobar totes recollides a la nostra pàgina web i també ja us ho anirem recordant al llarg del cap de setmana i també dilluns que ve. Mirarem de recordar-ho. Ara mateix, pràcticament 3:15 del matí. Això és el que sonava ahir a Pals.
Tu fas que el temps s'aturi, tu fas que el nord es torni sud, només tu tombes tots els murs. Tu seràs la conquesta dels dies que vindran i seràs
Així sonaven els Doctor Prats a la plaça de l'Església de Pals, que ha estat l'escenari del capítol del programa musical A dues veus que TV3 va emetre ahir per YouTube.
El concurs, que combina un concert a més en directe pel canal de YouTube de la cadena amb l'emissió d'una versió resumida els dijous següent a la nit a la televisió, enfronta a dos fans d'una banda o un artista català. En aquesta ocasió, i després d'un càsting de més de 250 persones, en Gerard i la Jordina es van disputar la possibilitat de tocar en directe amb la banda Doctor Prats, artistes convidats del capítol que s'enregistra, com dèiem, a Pals. La productora del programa va escollir el poble empordanès per la seva bellesa i les seves vistes panoràmiques que ofereix des del seu recinte gòtic a través de les diferents càmeres i drons amb les que s'enregistra la producció. Si voleu veure el programa on Pals és el protagonista, podeu trobar-lo a radiocapital.cat.
Això és el Supermatí, això és Ràdio Capital, portant-vos les notícies del Baix Empordà. De seguida tornem i parlarem d'una persona, o parlarem amb una persona, que va fer tantes fotografies durant la primera onada de la pandèmia que ja té un espai propi al Consell Comarcal del Baix Empordà.
A Palafrugell.
11 restaurants us han preparat un menú especial de cuina empordanesa. Combineu-lo amb nits d'hotel, excursions en vaixell, rutes de senderisme, visites culturals...
Informeu-vos-en al 972-300-228 o bé a garoinada.cat. Les Garoines, als restaurants de la Garoinada. Fins al 28 de març, a Palafrugell.
Si a l'època dels indians hagués existit internet, haurien escoltat radioindiana.cat, l'emissora de música llatina, 100% online, de Ràdio Capital.
Entra ara mateix a radioindiana.cat i no paris de ballar.
Tota l'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
20 anys fent Empordà. 20 anys fent Ràdio Capital.
Des del Bisbal Bàsquet volem felicitar a Ràdio Capital per aquests 20 anys de ràdio. Moltes gràcies per la feina que feu i per la difusió que doneu al nostre esport.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
20 anys.
Ràdio Capital.
8:48. Els Arxius Catalans van activar una campanya que es deia Arxivem la Covid-19 per anar arxivant documents que expliquin com hem viscut a Catalunya les diverses onades de la pandèmia. I des de llavors hi ha una persona que ha anat enviant regularment fotografies a l'Arxiu Comarcal del Baix Empordà i, vist el nombre d'imatges, l'arxiu ha decidit considerar-lo com una categoria de fons, una tipologia de fons personal, perquè l'han enviat tantes fotografies que ja té un fons concret. Aquesta persona és l'Anna Pasqual, fotògrafa bisbalenca, amb qui avui podem parlar. Anna Pasqual, bon dia, ja la tenim preparada, la diem, ara la saludarem, ara sí. Bon dia, què tal, Anna Pasqual?
Bé, molt bé, bon dia, gràcies.
Quantes fotografies has enviat a l'arxiu?
No sé, diu que n'he enviat 1.293, em sembla.
Déu-n'hi-do, però de quin sí. període?
Sí, quan diguem-ne, des de l'arxiu es va demanar que qui tingués imatges o enregistrades en vídeo o en càmera, que podíem enviar-ho per anar documentant tot això, jo com que ja havia anat fent, perquè bueno, és una afició que tinc, vaig pensar que podia fer-ho. I des del 13 de març, que em vaig trobar amb la que era mercat, era el divendres 13 de març, em vaig trobar a la plaça de l'Ajuntament, que hi havia TV3, que em feia notícia del mercat, perquè crec que va ser l'últim mercat que es va poder fer, i vaig fer una foto amb el mòbil, i a partir d'aquí vaig anar fent fotos des de casa i anava fent fotografies, doncs, del dia a dia, fins que vam quedar completament confinats, i en seguia fent des de casa, o aprofitava quan anava a comprar, a vegades m'enduia la càmera i em feia, i així anava, diguem, d'alguna manera fent com una memòria gràfica del meu dia a dia. Llavors, quan l'arxiu va demanar si algú tenia, em vaig proposar, diguem-ne, fer una mica més, perquè aquí a la Bisbal hi ha un teixit associatiu molt important i molt actiu. Tot ho fan d'una manera voluntària i desinteressada, i diguem-ne, d'això en participem tots, i vaig pensar que era una bona manera de donar visibilitat a un moment tan complicat i difícil que estàvem vivint. I em vaig proposar tot el que jo pogués fer, tot allà on te pogués anar, doncs anar fent fotografies i anar-ho enviant. I fins aquí.
És a dir, anar recopilant la vida social de la Bisbal en època de pandèmia.
Sí, o sigui, tot va començar així, i diguem-ne, des del primer moment que tot era, diguem, d'alguna manera, el que hi havia era silenci, era buidor. Jo visc en un lloc molt cèntric i, clar, feia com por. I anava fent fotografies, era tot molt buit i així. A mesura que va anar avançant tot i es va anar obrint una miqueta més, doncs com ho portàvem i ho vivíem. Jo què sé, per exemple, hi va haver un dia que, el primer dia que els bars varen poder servir un cafè per emportar, vaig baixar, vaig anar a veure la meva veïna, i just al davant tenia una gent que celebraven l'aniversari. Protecció Civil era baix i els hi van posar una música, o sigui, però ja vaig baixar amb la càmera per fer això, saps? Llavors, esclar, eren coses així, no era trobar-t'ho precisament, no? Però després sí que és veritat que, per exemple, la primera cosa que vaig poder fer va ser quan va arribar la Flama del Canigó, que justament aquest any a la Flama del Canigó s'homenatjava les persones que s'havien mobilitzat per superar aquesta crisi tan salvatge. Va llegir el manifest la directora del geriàtric i vàrem anar a portar la flama al geriàtric, i des del pati, tota la gent des del carrer, però ells des del pati varen encendre una espelma amb el foc de la flama, per exemple, no? Però clar, tot això va estar molt controlat, perquè normalment hi ha molta gent, venen geganters, venen voltors, venen els dracs, i això es va portar una mica, doncs, més controlat, perquè encara no se sabia com fer. Però llavors el juliol hi va haver el festival de Torre Maria, que li diem, que sí, es va fer el Terracota Museu, i a partir d'aquí, doncs, ja t'havies, doncs, entràvem, compràvem l'entrada, i tant punt entràvem, gel hidroalcohòlic, ja estàvem, ens posaven, si érem dos, doncs en cadires de dos, o si érem tres, en de tres, tot molt controlat i ben posat. I aquí es va veure que es podien fer coses, m'imagino, no? Perquè es van fer totes les sessions de cada dimecres de juliol.
Sí. Després va venir la festa major. Tot això va quedar retratadíssim.
Digues, digues.
Tot això retratadíssim en aquestes fotografies, en aquest fons, no? La forma on com ens hem adaptat a la vida. Ara estava repassant el fons, perquè es pot veure a la web d'Arxius en Línia, aplaudiments, o sigui, hi ha fotografies del moment dels aplaudiments, que això també és història.
Dels balcons, sí. Sortíem cada dia a les 8. Sí, sortíem cada dia a les 8, i jo que sé, tinc uns veïns que jo no coneixia, que tenia a davant de casa, i cada dia al vespre ens cridàvem i ens saludàvem. Doncs bé, sortíem amb la càmera, o hi havia unes veïnes de més avall que deien, mira, ja ha sortit aquest, ja ha sortit l'altre, vull dir, i clar, era, o sigui, era una miqueta el dia a dia, saps què te vull dir? Perquè clar, tot semblava que no arribaria aquí, però quan va arribar, que semblava lluny i ho teníem a casa, des del moment que vam prendre consciència de que aquest malson no era un malson, sinó que era de veritat, i va ser molt seriós, vull dir que tots vam quedar tan tan tancats a dintre, tan... vivíem tot des del balcó, des de la finestra, que quan vam poder sortir al carrer ho havíem de fer d'alguna manera, havíem de recuperar la vida d'alguna manera, no? I clar, molta gent sense poder treballar, sobretot la gent que arrastra, diguem d'alguna manera, la gent que seria el públic. En això doncs, hi ha molta gent doncs, del món de l'escena, músics, teatre, jo que sé, xerrades, coses així que diguem-ne que no ens n'adonem i ens arrastren. Llavors havíem de tornar a aprendre, diguem d'alguna manera, ser públic i fer-ho bé. I clar, a partir d'aquí s'han fet moltíssimes coses i el que voldria dir és, per exemple, per la Festa Major, que es van fer, em sembla, si no m'equivoco, 38 actes, evidentment no els vaig pas fer tots perquè no podia anar tots, però vaig anar a tots els que vaig poder i... la veritat és que es va fer molt bé. Llavors hi va haver una fira de circ que celebrava els 25 anys. Van fer 25 espectacles i també ho portaven tot molt ben controlat. La gent es havia d'apuntar prèviament, els posaven en grup bombolla. Vull dir, anaves veient que, o sigui, tot aquest tema d'aturar-ho tot, o sigui, la gent pot seure al bar amb tranquil·litat i fer el cafè i la gent ho ha de fer bé i s'ha de poder menjar fora una terrassa, a l'aire lliure. Però les coses que es poden fer a fora... molta gent, molts pobles van tenir por de no fer-ho, i és que es podia fer si es feia bé, saps? I això era molt interessant, i s'ha pogut fer i s'ha vist, no? I a partir d'aquí, doncs, bueno, em vaig anar animant jo mateixa, i s'ha fet una fira de llibres, l'Indilletres, es va fer lo de la fira del circ, jo què sé, es va fer... la Festa Major, es va fer el Festival de Torre Maria, s'han fet altres coses ara doncs, que és més controlat perquè són els interiors, per exemple el Teatre Mundial s'han fet coses, o es fan presentacions de llibres a la biblioteca, vull dir que s'han fet moltes coses, controlat es pot fer i, no, i que sapiguem no hi ha hagut cap contagi a través de tot el que s'ha fet. Llavors era molt interessant i era documentar-ho precisament pel dia de demà que es veiés, no?
És que és ben bé això, és el dia de demà poder explicar com ha viscut la Bisbal això, això no et planteges fer-ne una exposició perquè clar, realment, vull dir, aquí hi ha mil...
No ho he plantejat mai, això no.
Perquè
no, no.
Això quan, vull dir, ara mira, perquè encara estem immersos en la pandèmia, però quan sortim, jo crec que d'aquí un temps ens farà fins i tot il·lusió veure fotografies d'això i veure com vam viure com a ciutat aquesta època.
Sí, perquè ho hem viscut. Jo almenys el que em vaig proposar era això, no? Diguem-ne, a nivell de ciutat, a nivell com ho vivíem perquè havíem de viure. Sobreviure i viure, però vull dir d'una manera positiva, perquè la part trista ja la coneixem tots, però havíem de tirar endavant i havíem de seguir, no ens podíem aturar, llavors era fer-ho des d'un altre punt de vista, era de dir podem, ho hem de poder fer, va, i com s'ha fet, no? Era això, saps què te vull dir? Era buscar-ho doncs així, no? Era posar-li molta positivitat. Sí.
Importantíssim que hi hagi gent compromès amb l'actualitat i amb, bueno, sí, és que és amb l'actualitat i amb la realitat del nostre territori. Parlat amb l'Anna Pasqual, fotògrafa, que ja té un fons especial.
Soc aficionada, ja. No soc aficionada i prou, eh?
Bueno, qui fa fotografies és fotògraf.
D'acord. Sí.
Doncs amb la fotògrafa Anna Pasqual, que té un fons... Bueno, és que, clar, vull dir, més fotògraf que tenir un fons específic en un arxiu comarcal... Doncs sí. Això, gràcies per passar avui pel Supermatí i molts ànims en seguir retratant la vida diària de la Bisbal.
Sí, seguiré, perquè clar, això encara no s'ha acabat.
No,
i hem de tirar endavant i ser molt positius, molt, perquè val la pena, val la pena.
Sí que és cert.
Sí.
Gràcies i que tingui molt bon dia.
Gràcies, Tani. Adéu.
Minut i mig i arribarem a les 9 del matí. Hem de repassar l'agenda, ja que parlàvem d'activitats culturals i de món cultural, hem de repassar l'agenda per aquest cap de setmana per donar-li alguna idea a l'Anna per anar a fer fotografies.
Què?
Obrim l'agenda de Ràdio Capital amb en Roger Rams i comencem amb les propostes d'aquest cap de setmana a Torroella.
Avui divendres a 8:45 del vespre a l'Espai Ter de Torroella de Montgrí acull un concert de Coco Jean, exvocalista de Excitements, que vindrà acompanyat amb The Tonics. A més, en aquesta ocasió estaran també acompanyats pel saxofonista i compositor Dani Nello. Les entrades tenen un preu de 15 euros i les podeu adquirir al web espaiter.covin.com.
Anem cap a Palamós, què hi tenim a Palamós?
Demà dissabte a les 8 del vespre al Teatre La Gorga de Palamós s'interpreta l'obra de teatre de Mares a filles de Paco Mir, una combinació d'allò més equilibrada de riures i llàgrimes en una conversa entre una mare i una filla que es retroben a l'habitació d'un hospital després d'haver passat 5 anys sense parlar-se. Els preus de les entrades oscil·len entre els 7 i els 18 euros i les podeu comprar a les taquilles del teatre.